Hora 14. Informació de primera mà, detallada, contrastada, rigorosa. Hora 14 a Ràdio Mora d'Ebre. L'informatiu més complet, amb tota l'actualitat de la Ribera d'Ebre, Terra Alta i Priorat. Cada dia de dilluns a divendres a 1:45 de la tarda. Hora 14 a Ràdio Mora d'Ebre. La nostra actualitat.
Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
Hora 14, amb Adriana Monclús.
Què tal? Molt bona tarda, és la 1:51, 11 graus de temperatura a Mora d'Ebre. Benvinguts a l'informatiu Hora 14, a la sintonia de Ràdio Mora d'Ebre, la cadena SER. El president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Jordi Jardí, assegura que el magatzem de residus nuclears de Villar de Canyes no s'acabarà fent mai. Jardí argumenta que l'espai on es preveu construir aquest dipòsit no compleix els requisits tècnics necessaris i, per tant, diu, és inviable. Amb aquesta notícia obrim l'informatiu Hora 14 amb aquest divendres, dia 20 de febrer. De seguida l'ampliem abans, però primer coneixem la resta en forma de titulars. La Universitat Rovira i Virgili impulsa la primera càtedra d'energia i desenvolupament de tot Catalunya que investigarà el pes que té aquest àmbit en el desenvolupament econòmic del territori. El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre busca empreses que vulguin instal·lar-se a la nau industrial que l'ens comarcal va construir al polígon del Molló entre Tivissa i Móra la Nova. L'empresa Natalma, recordin, havia projectat una planta per produir biodiesel en aquesta nau, però més d'un any després no s'ha efectuat cap inversió. I la patronal SECOT i la Diputació de Tarragona promouen la compra-venda d'empreses. Ho fan a través de la web reempresa.com, que ahir es va presentar a la Terra Alta. La zona líquida de Riba-roja d'Ebre acull 5 teletreballadors i Agricultura defensa la seva actuació davant del brot de sarna a la Terra Alta. Per acabar, parlarem d'esports, on l'Escó lluitarà aquest cap de setmana per recuperar el liderat a la tercera divisió. Aquests són els titulars més destacats del dia. Ampliem la informació quan és la 1:52. Comença l'Hora 14. I comencem parlant d'aquest magatzem nuclear de Villar de Canyes, i és que el president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, en Jordi Jardí, assegura que aquest magatzem de residus nuclears no s'acabarà fent mai. Jardí argumenta que l'espai on es preveu construir el dipòsit no compleix els requisits tècnics necessaris i, per tant, diu, és inviable. Ha lamentat que altres candidatures per acollir el magatzem, com és el cas de la d'Escó, sí que complien amb tots els requisits tècnics i titlla el govern de l'Estat de covard.
Aquest procés va néixer mort. Quan se va fer l'adjudicació a Villar de Canyes, els que coneixíem una miqueta del procediment mitjançant el qual s'havia fet, sabíem que això estava condemnat al fracàs. No reuneix ni les condicions tècniques, ni reuneix les condicions geològiques, no reuneix absolutament cap de les condicions quan hi havia candidats que les reunien perfectament. Per tant, va ser una decisió política. I les decisions polítiques mal preses sempre acaben malament. Jo estic segur que els residus radioactius d'Escó no sé, aniran a algun lloc o altre, però a Villar de Canyes la meva aposta és que no hi aniran mai de la vida, perquè a Villar de Canyes no es farà aquest magatzem. I en lloc d'actuar amb valentia, han sigut sempre uns covards, no han planificat mai a llarg termini, per tant, ara estem pagant les conseqüències.
L'estudi ambiental del magatzem de Villar de Canyes estableix, però, que el transport dels residus hauria de ser per carretera, recorreria la C-12, es desviaria per la C-44 fins a Vandellòs i també recorreria l'AP-7, creuant així el Baix Ebre i el Montsià. Jardí assegura que en aquest cas doncs, no li preocupa el transport per carretera, ja que, diu, les vies de la Ribera d'Ebre estan preparades per a vehicles que transporten matèries perilloses.
La C-44, que és la carretera que passa per Tivissa, és una carretera d'obligatori pas pels vehicles de mercaderies perilloses. Si els residus han de sortir per carretera, han de passar per allí o per allí. No poden passar per cap lloc més. No em preocupa absolutament gens el fet de que passin residus per aquella carretera, sempre i quan estiguin habilitats i estiguin amb els contenidors i amb la seguretat que marca.
Actualment, els residus de les centrals nuclears d'Escó es troben en un magatzem temporal individualitzat que va entrar en funcionament ara fa 2 anys. I no deixem a la matèria d'energia, i és que la Universitat Rovira i Virgili impulsa la primera càtedra d'energia i desenvolupament de tot Catalunya, que investigarà el pes que té aquest àmbit en el desenvolupament econòmic del territori. Andreu Prunera, dona'ns en més detalls d'aquesta notícia.
L'objectiu principal serà fomentar la recerca en aspectes de difusió socioeconòmica, mediambiental i tecnològica relacionats amb la generació i l'ús d'energia. És a dir, veure quin impacte econòmic té pel sud de Catalunya, que es produeix el 70% del consum total del país. La directora de la càtedra és Maria Llop.
L'energia genera economia I és que moltes vegades en el tema energètic s'interrelacionen altres temes o altres aspectes que enmascaren la verdadera contribució de la producció d'energia al desenvolupament dels territoris i al benestar dels ciutadans. La càtedra ha de servir, en la mesura del possible, per a desenmascarar aquestes relacions, tot tenint molt present que l'economia necessita energia, però tenint també molt present que l'energia genera economia.
La Mesa d'Alcaldes de l'Energia de Catalunya aporta, juntament amb la Diputació, 30.000 euros anuals perquè el projecte tiri endavant. Tot aquest treball s'articularà a partir d'estudis, publicacions especialitzades i seminaris i també conferències que comptaran amb participació internacional. La voluntat inicial és que la càtedra sigui de 3 anys, tot i que es pot prorrogar.
I el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre busca empreses que vulguin instal·lar-se a la nau industrial que l'ens comarcal va construir al polígon del Molló, entre Tivissa i Móra la Nova. L'empresa Natalma, recordin, havia projectat una planta que per produir biodiesel en aquesta nau, però més d'un any després no s'ha efectuat cap inversió.
El president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Jordi Jardí, assegura que la posada en funcionament de la planta de biodiesel continua sent la primera opció per la nau del Molló. Tot i això, el Consell busca alternatives per si la companyia no aconsegueix el finançament necessari per iniciar l'activitat.
Aquesta empresa va tindre un acord tancat amb una empresa financera. Aquest acord se va trencar a l'últim moment i, per tant, això ha retardat molt doncs, la implementació d'aquesta instal·lació industrial. La prudència i el voler fer les coses bé, el que ens ha portat és a obrir altres expectatives, altres finestres. Fa unes setmanes vam començar a parlar ja amb empreses del sector, bàsicament del reciclatge, del sector dels residus i també del sector químic. I bé, doncs, hem començat a tenir els primers contactes, alguns d'ells ja han visitat la nau i, per tant, estem en disposició de dir que estem treballant una altra vegada amb buscant un pla B per si el pla A, que continua sent el prioritari, no acaba de sortir bé.
Arran d'una pregunta del grup socialista, Jardí va desvetllar durant el ple d'ahir que no es va signar cap contracte d'arrendament de la nau del Molló. La planta de biodiesel havia de crear uns 25 llocs de treball.
I el centre de teletreball de Riba-roja d'Ebre, conegut com a zona líquida, ja acull 5 persones que treballen a distància, aprofitant la connexió de fibra òptica de gran velocitat. Després d'un any de la posada en marxa d'aquest equipament, l'equip de govern espera poder continuar fomentant aquest espai per a que els joves del municipi puguin viure a Riba-roja, tot i treballar per empreses de fora. A mesura que augmentin els teletreballadors que fan ús d'aquesta zona líquida, es preveu generar activitats de coworking, creant sinergies i també col·laboracions entre els treballadors d'aquest centre. És la 1:58. El Departament d'Agricultura assegura que el brot de sarna detectat a les Terres de l'Ebre comença a estabilitzar i que en els darrers dies s'ha reduït el nombre d'animals infectats.
De moment es manté la fase 1 del pla d'actuació contra el brot de sarna a la Reserva Nacional de Caça, tot i que no s'ha detectat cap animal infectat, però es rebaixa a fase 2 als municipis de Gandesa, Bot, Prat de Comte, Pinell de Brai i Horta de Sant Joan. En aquesta segona fase s'intenta que els animals que no han estat infectats es puguin fer resistents a la malaltia. Agricultura ha defensat les actuacions que s'han dut a terme fins ara contra el brot de sarna i s'han rebutjat les crítiques rebudes per part d'alguns sectors. L'administració catalana assegura que aquestes crítiques són interessades i recorda que es disposa d'un pla d'actuació contra la sarna des de l'any 2011. El departament ha afirmat a través d'una nota que aquest pla es va activar en el moment en què es va confirmar el primer positiu en sarna i nega que es tardés 43 dies en activar-lo. A data d'avui s'han abatut 69 exemplars de cabra salvatge, dels quals una quarta part han acabat donant negatiu a la malaltia, tot i les sospites inicials. En alguns d'aquests casos es tractava d'animals molt vells, amb signes que podrien fer pensar que patien la malaltia.
La 1:59, acabem amb titular d'esports. I és que aquest cap de setmana l'Ascó, la tercera divisió, rep el Castelldefels i ho fa amb un clau objectiu, recuperar el liderat que va perdre amb l'empat de fa 15 dies. El Gandesa, la segona catalana, viatja a Camp Clar i ho fa amb la mirada posada a les posicions capdavanteres, mentre que a la tercera catalana el Batea i els Atlètics de Móra la Nova lluitaran per atrapar el líder, el Santa Bàrbara. L'Olímpic, a la quarta, líder destacat, viatja aquest cap de setmana al camp del Roquetengbe. Fins aquí l'informatiu hora 14. Els serveis informatius tornen aquí a Ràdio Móra d'Ebre a les 7:50. A l'hora 25 amb Andreu Prunera. Ara continua la informació aquí a la cadena SER. Són les 2. Molt bona tarda.